És el BNG, Esquerra Republicana i EH Bildu ja han dit que sí, s'asseuran en aquesta mesa. Aquestes dues darreres formacions, Esquerra i Bildu, han demanat que no es trepingin, però, competències autonòmiques. Per altra banda, Vox i la CUP no han respost a la telefonada de Moncloa.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Actualitzem notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Nou i cinc minuts, encetam la segona i última hora d'equip de guàrdia. Ho fem amb molts col·laboradors i amb una iniciativa teatral. Primer, donarem la benvinguda a l'experta en estratègies narratives, Marta Zein. Avui ens donarà les claus per narrar les bones notícies, que no solen trobar-se als informatius. Després anirem al teatre. En Biel Morro i Naina Zanoguera ens han interpretat la primera escena de l'obra Després de la pluja, en exclusiva per nosaltres. Continuarem amb els consells d'en Artur Kellner. Avui ens diu com ens ho podem fer per no engreixar en aquests dies de confinament. En Jesús Iglesias, més tard, tancarà la sèrie dedicada als aspectes de l'economia que el coronavirus ha posat de manifest i també en entredit. Avui ens preguntarem si la complexitat de les nostres societats és realment sostenible i genera benestar. Com cada dia també acabarem aturant la ment. Farem una meditació. En Jordi Caballero ens proposa un moviment alliberador. Divendres 17 d'abril, la setmana laboral arriba a la seva fi i també la telefonada que cada vespre hem fet a na Marta Zein. Ella ens ha explicat al llarg d'aquests dies com tractar la malaltia, el dolor i la pèrdua des de l'amor i no des de la ràbia o des d'un atac. Avui la saludam també amb alegria. I Marta, una abraçada virtual, com estàs?
Pues molt bé, una abraçada a ti i a tot el teu equip i a la gent que ens està escoltant ara. Muy bien, es viernes, nuestro último día juntas en este trayecto, ha sido muy hermosa, está siendo muy hermosa hasta el último instante y bueno, muy contenta por la posibilidad de que esto haya sucedido. Así que nada, yo quería contar hoy, que como además como buen cierre de este pequeño trayecto, en este pequeño viaje compartido, ¿cómo podemos hacernos portavoces de buenas noticias? O sea, que la gente cuando nos ve por la calle y nos diga, nos señale, mira esta, cuando hables con ella, oye, ya siempre una buena noticia. Bueno, esto...
Es perfecta per acabar i tancar el cercle que vam començar dilluns, sí, parlant de del grup de Facebook que havies obert, que és només una de les coses que has fet en aquest confinament, un grup de Facebook en el qual moltes persones poden dir què n'estan aprenent del confinament. Aquesta és l'actitud, no?, que hem intentat tenir tota la setmana i que hauríem de tenir tota la vida.
Exactamente, a ver si lo conseguimos. Por lo menos como buen propósito, ¿no? Bueno, entonces, la idea que yo tenía era cómo se puede contar una buena noticia, ¿no? Vale, para empezar, esta propuesta tiene trampa. Porque en realidad, sí, porque en realidad no hay noticias buenas y noticias malas, sino que hay una forma de contar las noticias o una perspectiva que es que genera, o sea, una noticia que generan impotencia o otras que lo que generan son vínculos con la vida. No te lo explico, ¿eh? Por ejemplo,
sí, sí,
una buena noticia que aparentemente puede ser que ha triunfado alguien, ¿no? Alguien ha tenido un triunfo, pues en el partido de fútbol, yo qué sé, un triunfo, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Eso que aparentemente es una buena noticia puede ser una noticia que genera impotencia o que paraliza si contamos el triunfo haciendo hincapié en la derrota ajena.
Sí, claro.
Entonces, de repente, la buena noticia genera impotencia en quien lo lee. En quien lo lee, si es del partido opuesto, del equipo opuesto, o simplemente porque transmite la derrota del otro, ¿no? Al fin vencimos uh-huh. al otro, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo una aparente buena noticia en realidad es una noticia que genera impotencia. En cambio, uh-huh. hay otras que nos pueden generar vínculos con la vida, aunque sean dolorosas, porque el dolor forma parte de la vida. ¿Y
sí.
cómo? Entonces la pregunta se planteó, ¿y cómo se cuenta una noticia que aunque tenga dolor, que es lo más difícil, ¿verdad? Pues pueda vincularnos con la vida. Lo cuento también porque creo que en estos días estamos todos muy sensibles, o todas muy sensibles, y es interesante concebirlo, ¿no? Plantearlo. Entonces es, a ver, yo lo diría como que dibujando un horizonte posible. O sea, dejando que en la noticia, en lo que estás contando, puedas dibujar una puerta de salida, un camino por el que se pueda ir abriendo la luz.
Uh-huh.
Contar lo que sucede sin mentir, sin ocultar, mirando de frente la realidad, ¿vale? Pero sin olvidar la sonrisa interior, la pasión por la vida, la esperanza posible, el camino uh-huh. que es posible que se pueda encontrar al otro lado, ¿no? Por ejemplo, pues esto que estamos haciendo normalmente, que es hablar del apoyo, de las redes de apoyo mutuo, que es lo que estás haciendo tú cada día en un programa, ¿no? Forma parte uh-huh. de contar una buena
sí.
noticia, ¿eh?
Sí,
y,
sí.
Pero, y es, puedes contar que, por ejemplo, siempre que hay una red de apoyo mutuo, siempre hay una herida, ¿verdad? Se está apoyando a los niños, se está apoyando a las personas en casa, se está apoyando a las personas que...
Sí, sempre parlem amb aquells, sí, amb aquells que fan és donar-li aquest suport, sí, que són
claro,
persones...
Claro.
Sí,
claro.
De fet, el que hem trobat, no només en aquest programa, sinó, jo suposo que amb tots, molta humanitat, amb tot aquest confinament, també hem trobat molta humanitat, molta solidaritat, molta resiliència... molta capacitat d'escolta i molta dialèctica, molta flexibilitat. I, Ventura, és una cosa que fa uns mesos no mos ho pensàvem, no?, que les persones reaccionaríem així.
Claro, y además, la mayoría. Siempre hay una pequeña minoría que enturbia, ¿no? Y que también hay que tenerla en cuenta, hay que verla de frente y decir, anda, mira, a esta persona el miedo le corre de tal manera que le saca su peor parte, ¿no? Bueno. Entonces, por un lado es de esto, ¿no? Es saber que al lado de una persona herida, de una fragilidad, puede encontrarse un espacio para la luz, una salida, un apoyo, en fin. Y luego otra cosa que es muy importante, Mireia, y que esto es más quizás una observación de quien ha contado,
¿sí?
quien hace noticias, o quien las lee mucho, quien lee los periódicos con asiduidad, y es
¿sí?
que estamos acostumbradas, las periodistas en general, y las lectoras de periódicos en general, a leer la noticia, las noticias como si fueran malas. Es decir, nos cuentan el titular es lo que es importante, ¿verdad? Y normalmente lo importante es el drama. O sea, normalmente es, ha muerto 34 personas en este hospital, suponte, X personas.
Tu anava a demanar que perquè si no venien les bones notícies, què passa, que no venen? I la resposta és que sí que venen.
Que sí que venen,
però a vegades...
Están contadas de otra manera, están mal contadas. Yo siempre digo que las noticias buenas venden. Lo que pasa es que no sabemos contarlas, que es lo que yo voy a decirte ahora. Si tú dices una mala noticia, mira, te voy a contar dos ejemplos. Si yo te digo una mala noticia, te digo esto, una noticia contada de manera urgente, dramática, y es que te hace a ti saltar de la silla, es, ¿sabes que en tal casa han muerto 75 personas? Tú, ¿no? La reacción inconsciente es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Sí,
y tú,
sí.
tú quieres preguntarte qué ha pasado, precisamente para que a ti no te pase. Entonces, preguntas mucho para que a ti no te pase, ¿vale? Y esto es la lógica del drama. Bueno, es una lógica que funciona. Pero ahora, si tú quieres contar una buena noticia y dices, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Me ha tocado la lotería. Pues yo ya he matado a la gracia. Te cuento el final de la historia. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Durante 20 años he querido tener un descapotable y ahora me paseo por la calle con un descapotable rojo que no te puedes imaginar. Y tú me preguntarás, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿No?
Sí, sí,
y te
sí.
diré al final, y te diré al final, porque me ha tocado la lotería. Fíjate que la lógica es distinta. Es justo la opuesta. Tenemos que contar, las buenas noticias se cuentan de otra manera. Se cuentan, ¿sabes cómo? Reconociendo qué hay de bueno en la buena noticia. ¿Qué nos aporta la buena noticia? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Sabes lo que pasa? Que estamos tan acostumbradas a lo malo, que lo bueno lo vivimos con normalidad, como si fuera una obligación. No, no, no. Lo normal es que nos levantamos por la mañana y salgamos a pasear, ¿no? Pues no, señora, no era tan normal. No podemos pasear, ¿no? Entonces, hasta que no nos falta, no lo reconocemos. Entonces, por tanto, se trata de reconocer en las buenas noticias lo que de trasfondo hay y sobre todo el proceso que genera, lo que implica que una cosa salga bien, que es un trabajito. Normalmente hay un trabajito detrás.
I les 6 W, quan estudies periodisme et diuen hi ha una notícia, has de posar el lead, has de posar, no les 6, les que puguis, les 6 W, què, qui, com, quan, on i per què.
Sí.
Aquestes 6 W continuen sent, no són tan vàlides en una bona notícia, perquè ja ho dius tot en el principi.
No.
M'ha tocat la loteria i m'he comprat...
Pots
utilitzar-les igualment, vull dir, és vàlida aquest truc, podríem dir.
Sí, fíjate que la clave no está en no contar el qué, es qué contar, ¿sabes? O sea, la clave no está en la cantidad de dinero que has ganado o cómo lo has ganado, sino tu foco, el foco donde hay que mirar es cómo se produjo. Entonces cuentas un detalle relevante del impacto que genera la loteria.
És a dir, totes les persones que fan informatius podrien fer-los d'una altra manera, perquè només han de canviar el punt de vista, perquè la tècnica, diguéssim, la tècnica és la mateixa.
Esto es. Sabiendo, claro, es la misma, pero sabiendo que la finalidad, lo que cambia es el objetivo final. La finalidad es, yo voy a contar que ha tocado la lotería a una persona, pero lo voy a contar desde otro lugar. Desde otro punto de vista. Por tanto, ahí la lógica cambia completamente y, por tanto, el titular cambia el titular, ¿sabes? Entonces, es darle la vuelta a la tortilla con un matiz especial,
¿no? Sí,
sí. Marta... I, bueno, però, dime.
Saps que per aquesta secció m'havies demanat també la cançó de Leonard Cohen i no m'he recordat de donar-li pas i sort que en Miguel Soler està a l'altra banda i mos l'està posant. T'apareix que deixem parlar en Cohen i continues.
Sí.
Molt bé, disculpa'm.
Tell me again when I'll sing through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then.
Disculpa, que en Miguel estava atent i jo m'havia perdut en el discurs de la Marta sobre les bones notícies.
Sí, es que yo había elegido esta canción. Bueno, soy una forofa de Cohen, ¿no? Se queda evidente, ¿verdad?
M'ho has demanat dos pics, però tus deseos son órdenes, Marta.
Gracias.
No sé si t'ho diu tothom, però en aquest cas t'ho puc dir sense cap problema, no m'ha suposat cap problema.
Es que me gusta mucho cómo dice las cosas, aparte de qué dice. Bueno, pues, como decía, lo que me importa de esta canción es esta frase que la hemos repetido, la hemos leído seguro muchas veces, de que en todas partes hay una raja, una grieta por la que entra la luz, ¿no? Y que sería como también el resumen de lo anterior, ¿no? Es contemplar, preguntarnos antes de dar la noticia, preguntarnos dónde está la luz, dónde está esa grieta por la que entra la luz en esa noticia, porque esa es la noticia. La noticia no, a lo mejor no es la cantidad de dinero que ha ganado alguien, el cierre, no sé, los beneficios de una industria, a lo mejor es eso. La noticia está en otro lugar, es un cambio de mirada, ¿no? Y claro, ese cambio de mirada cambia también el orden de las 3 W, de las 5 W, ¿o eran 6? 5 o 6.
Creo que eren 6. Què, vale. Qui, quan, com, on i per què.
Vale,
6. El per què. Vale, el per què sempre, sí. El per què sempre sí. És molt important. Marta Zein... Ai.
Com canviaria el mundo, diu. I com canviaria el mundo, nada más que esto.
Sí. Hem de fer, bé, un canvi de perspectiva. És possible? Només ens ho hem de, només ens ho hem de plantejar i no voler ser sempre iguals que els altres. Marta Zein, experta en estratègies narratives, una bellíssima persona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat tots aquests dies.
A vosaltres. Gràcies per este periplo pequeñito, però intenso. Moltes gràcies.
Fins una altra, Marta.
Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
A l'espai més cultural d'equip de guàrdia hi hem tingut música, poesia, cinema i llibres. Ens faltava una cosa, ens faltava el teatre. I avui el que fem és oferir-vos un tast d'una obra que és un clàssic del teatre català, Després de la pluja, de Sergi Balbel. En aquest text, Balbel el que fa és fer pujar al terrat d'un altíssim edifici alguns dels treballadors de les oficines perquè ja no poden fumar a l'espai del despatx. Aquest terrat és un lloc prohibit. És el lloc on s'hi acaben trobant tot tipus de persones. Aquí, els treballadors se senten més lliures, més oberts a les confidències, se senten molt més a prop del cel. També senten una mica el vertigen. I això, aquesta sensació, els acosta a si mateixos, a un món oníric. Ser al terrat, podríem dir que un poc és com aturar. Evidentment, el paral·lelisme entre Després de la pluja i la situació que estem vivint és clara. Esperam que gaudiu de la primera escena d'aquesta obra de teatre. L'han gravada especialment per nosaltres, Biel Morro i Aina Zanoguera, i compten amb les acotacions que ha fet na Laura Riera. Moltes gràcies a tots tres. És un plaer que col·laboreu amb la ràdio. Ara sí, el teatre arriba quan són les 9 i 21 minuts. Equip de guàrdia.
La dona i l'home entren al terrat sigilosament.
Oh, aquí.
Oh, ah, fred.
Mentre no faci vent...
Oh, no plogui.
Què?
No, no, és clar. És impossible, era... Era una broma.
Ah.
I aquí no ens diran res?
No, no,
i
no.
I si ens veuen? Vull dir, i si ens troben?
Qui?
Pot pujar algú, no?
Si puja algú, serà per fer el mateix que nosaltres.
Ah. Ja. Potser sí. No ho havia pensat. Però potser no, no?
Mira, no seria la primera vegada.
Sempre està prohibit?
Sí.
I dius que coneixes algú que ha pujat aquí per...
Bé, no els he vist mai, però m'imagino qui són.
Ja. I com ho saps?
Tenc el nas fi.
Ah.
Per cert, no ho hauria dit mai, que tu...
Doncs sí. Mm? Em fa una mica de vergonya, reconeixer-ho, però... Però sí.
La dona treu dues cigarretes d'una capseta de plata i un encenedor. L'home mira amb dues bandes, nerviós.
Escolta, em sembla que fa massa vent. No els podrem encendre. A més, tens raó. Quan fa vent és horrible. Vull dir que no ve gent de gust. És clar que a mi sempre em ve de gust. Sobretot quan no es pot, com aquí. Com ara. Però potser haurien de baixar, no? Tu mateix ho has dit. Ens trobaran a faltar i algú sospitarà que no ens trobi.
Bé.
La dona encén les dues cigarretes i en passa una a l'home.
Oh, quin plaer.
I dius que no som els únics? Que menys gent de l'edifici ve aquí per fumar?
Sí, alguns.
Qui?
Els fumadors ocults.
Una dosa, a part de nosaltres, vaja.
Pot ser més. Pot ser més. El meu home i jo ens divorciem.
Ah, sí?
Sí.
Bé, així deixareu de barallar-vos.
Per això ens divorciem.
És clar.
No sabem què fer amb la criatura.
La vols, tu?
Sí.
Vull dir que... si la vols amb tu, dic.
Sí, sí.
Vull dir, la custòdia.
Sí, sí, sí. Sé que serà difícil.
I ell la vol?
Crec que sí.
Ja. I ja li heu dit?
El què?
A la criatura.
Què?
Que us... que us divorcieu.
Ah, sí.
I què va dir?
Res, no va dir res. Que se veia venir.
No.
Oh?
No, res.
Que vol dir res?
Res, que no deia res.
Sí, sí, no va dir res.
Ah?
La criatura.
Ah.
Sí.
Llences la cendra a terra?
Que...
La meva dona i jo volen tenir un fill.
Enhorabona.
Gràcies.
Us canviarà la vida.
Ja. Per això volen tenir-la, supòs.
Què vols dir?
Perquè ens canviarà la vida.
N'esteu cansats de la que portau?
Home, no.
Com? No.
Bé, sí. Vull dir, no.
Teniu problemes.
Què?
De parella, no?
Que, no, i ara no.
I de canviar, per què?
No ho sé. Mira, deixa'm-ho córrer, sí? Potser no és el millor moment per xerrar d'això. Mira, no ho sé. Volen tenir un fill i això és tot. No té cap misteri.
Enhorabona.
Gràcies.
Si no pogués fumar de tant en tant, no sé què me passaria. M'agrada tant.
Jo també. Llàstima que sigui dolent.
Dolent?
Sí, per la salut, no?
Va, quina salut.
A quant de metres devem estar del terra?
49 pisos. Posa 3 metres i mig per pis, més o menys, i això fa, si no m'equivoc, 49, la meitat 24,5, és a dir, 170 metres i mig, aproximadament.
170 metres?
I mig.
I mig?
Ah, perdó, m'he equivocat. 147 més 24,5 no fa 70,5, sinó 171 metres i mig, aproximadament, sí.
I és el més alt de la ciutat?
No. Vine i veuràs.
Ei, vigila.
No passa res, la barana és segura, veus?
No. Escolta, no facis això. No veus que podries patinar?
Mira! Que era una broma. Tens vertigen?
No.
Idò?
És que m'has espantat.
Jo?
Sí, tu.
Per què?
No ho sé, per...
No és el més alt. Mira. Però vine, home.
On?
Allà. Aquells dos. Aquell i aquell. Són més alts. També són més nous. Pot ser més que el nostre. Fa 2 anys no hi eren.
Vols dir que són més alts?
Mm.
No ho sé, eh?
No gaire més, però sí.
Deu ser dur per la teva filla, no?
El divorci?
Sí.
No.
Ah.
Pot ser sí.
170 metres, qui ho diria?
Sí.
Tot es veu tan petit des d'aquí? Tan... tan ridícul?
Sí.
I per tu?
Què?
Que si ha estat dur.
El què?
És dur?
No.
Ah.
Una mica.
Saps? No m'ho puc imaginar.
Què vols dir?
Res, que... vull dir que com que no em tindré mai, de problemes d'aquests, saps? De problemes de parella. I, és clar, me'n costa entendre-ho quan m'ho expliquen. Vull dir que això del divorci... de la separació, vaja. La meva dona i jo estem bé. Sempre hem estat bé i seria impossible, vull dir, completament impossible que ens separéssim qualque dia.
La dona llença la cigarreta al buit i es repenja a la barana per contemplar-ne la caiguda.
Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, el perd de vista.
Què fas?
El cigarret. Més de 7 segons, segur.
Per fer què?
Per arribar a terra.
Ah.
Dóna'm el teu.
La dona agafa la cigarreta de l'home i la llença al buit.
Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. El perd de vista.
I quant deu tardar un cos a arribar a terra?
Això mateix estava pensant.
Més de 10 segons, segur.
Segurament. Ah, què deies de la teva dona?
Jo? No, res.
Pot ser 15 i tot.
Que no ens separarem mai.
T'ho imagines?
Que?
T'imagines la sensació durant aquests 10 o 15 segons?
Doncs no. I tu?
No.
No.
Sí que me l'imagino.
Deu ser...
Sí, així.
Marxem?
No.
Es miren. La dona treu la capseta de plata. Ràpidament, amb una mena de rampell d'ànsia, encenen dues cigarretes. Explosió, lluny. Ressò de vidres trencats, cops, sorolls metàl·lics, xiscles apenes audibles. Gairebé immediatament, so llunyà però estrident de sirenes que s'acosten. Ells no es mouen per veure què ha passat. Fumen.
Fem una pausa molt petita i ens deixem acompanyar per la dolçor de Nazahara i el seu primer gran èxit, Merezco.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan són les 9:33, donem la benvinguda a en Artur Kellner, el nostre entrenador personal. Bon vespre, Artur, com estàs?
Bon vespre, Natàlia. Mireia, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Avui tancam la setmana dedicada a l'Slow Life.
Sí.
amb uns consells molt necessaris, tot i que a Ventura arribem un poquet tard, perquè són consells per no engreixar i duim 4 setmanes de quarantena. Jo no sé ja si el que haurem de fer ara és perdre quilos en lloc de... d'intentar no guanyar-ne.
Sí, farem una petita reflexió sobre això. Tancam el cercle avui, de l'slow food i de l'slow life. I avui mos dedicarem més a parlar del food, del menjar. Hem parlat una miqueta de l'exercici físic, hem passat també per els beneficis del prendre una miqueta el sol, hem parlat també dels ritmes circadians i bueno, i avui parlarem una miqueta de què tindríem que fer per no engreixar, no? Per no, que no se dispari la cosa. Ara que ja duim més de quatre... Bueno, que entrem a la cinquena setmana, no? De confinament, no?
I què hem de fer? A veure, què mos recomanes,
Mireia,
per...
tu saps el que és el pixàndal?
Ostres!
Ara sí que t'has quedat a quadres, eh?
No.
El pixàndal és...
Ai, sí, el pijama xandall.
El pijama xandall, efectivament. Efectivament.
Ai, sona tan malament aquesta paraula.
I què passa amb això? Pues que és molt còmode, és textil, és flexible... Bé, què passa amb això? Pues que no es don... els quilos que anem agafant no els notam, perquè és un equipament tan confortable. I què tenim que fer? Pues jo crec que... Jo el que recomanaria aquest
anar
cap de setmana...
Anar amb banyador. Anar amb banyador.
No. Agafar els texans, rentar-los, els texans que te posaves abans, i tornar-te'ls a posar ara. I a veure si el botó agafa bé. Aquesta és la jugada.
I si no, si veiem que no hi ha manera, què fem?
Bé, tenim que fer... Bueno, tindríem que fer... O sigui, el que és normal és que s'agafin una miqueta de quilos perquè cremes menys, no? Però, bueno, que no se dispari la cosa, que si al final del confinament has engreixat 2-3 quilos, si m'apures 4, pues serà fàcil tornar el comptador enrere. Però el que és problemàtic és si la cosa va a 6, 7 o 8 quilos, no? Que després costa moltíssim, no?
Tants de quilos en un mes, home.
No te dic en un mes, però és que encara no sabem quan s'acaba la història.
Bé, però ara, després d'escoltar-te, jo crec que tothom avui, en lloc de pizza, sopar amanida.
Exacte.
Si no és que ja ha sopat, que és el que hauríeu d'haver fet, sopar ja aquestes hores, però... Ventura divendres ens amollem un poc més.
Això és el que s'ha de fer, perquè, vull dir, veus a les notícies pues, que s'ha incrementat el consum d'olives en pot el 90%, les patates fregides el 85%, la cervesa el 78%, la xocolata el 79%, jo culpable, perquè la xocolata sí que no la deixo, tampoc.
No pots renunciar, bé, no, home, puc. Algun... Home, la vida sense xocolata no és el mateix.
No. Bé, què passa? Que d'alguna manera hem passat l'època del paper higiènic i ara hem entrat a fer una miqueta tothom de... en general a tot Espanya i aquí a les Illes, pues, com de Masterchef, no? I de fer bescuits, de fer magdalenes, de fer postres i coses fantàstiques amb farines. Bé, pues això tenim que moderar-ho una miqueta i anar una miqueta de compte, perquè si no...
Mira que hi ha amanides amb uns colors que et venen ganes de menjar-la,
sí,
també.
Sí, el color és molt interessant, no? O sigui, fer les amanides posant colors, posant...
Un poc de groc, un poc de vermell...
Exacte.
Un poc de verd.
Posar un pebrot vermell, que també té aquesta dolçó i que és tan fantàstic, doncs, evidentment, tot això s'ha de posar i s'ha d'anar cap a les amanides. Donarem una sèrie de consells, molt ràpids i molt fàcils. Important, abans d'anar al súper, fer la llista. Per què? Perquè... Primer, que quan anem allà pues, la farem més ràpida i amb la qual pues, no el perill de contagi es minva, no? I comprar moltes fruites, comprar verdures, comprar llegums... En definitiva, intentar evitar el comprar aliments que siguin processats, snacks, refrescs ensucrats, la briotxeria industrial, intentar deixar-la de banda. Perquè si mos la duim a casa... Molt la menjarem. I això és el que
I
tenim
tant,
que evitar.
I tant.
Si no la dus...
Completament d'acord.
Ja és un problema. Després, punt 2. cuinar. Tenim temps ara. Pues, intentar cuinar pues, lo més saludable possible. No necessites comprar tants productes processats, perquè no tens tanta pressa i tens temps per cuinar una miqueta millor. Pues fer brous, fer purés, que a més omplen molt, guiats, la carn, pues fer la torrada, peixos al vapor...
Al vapor, t'anava a dir, menys fregits, eh? Intentar
exacte.
Limitar, no eliminar, però
no eliminar, però evitar al màxim els fregits, no? I intentar baixar també una miqueta la ingesta de carbohidrats. És a dir, tot el que són farines refinades, tot el que és el pa, tot el que és l'arròs, o intentar agafar arròs o sopans integrals. Després, també ser estricte amb els horaris. Si menges sempre l'esmorzar a la primera hora, menjar... Això sempre ajuda a tenir un rigor i un ordre, no? No estar espipallant entre menjars i estar tot el dia, pues, a altres hores, anar fent picoteos, no? Perquè no són gens recomanables.
Després, i alguna cosa altra... més? Sí, no? Un parell de coses més.
Sí, dues coses més i acabam. És beure aigua, un litre i mig, dos litres diaris... Això és també molt saciant i també fa que si beus abans d'anar, diguéssim, a dinar o tal, o mitja hora abans, pues, també ja tens el cos una miqueta que no tens aquesta sensació d'ansietat de menjar. Menjar a poc a poc, que també és important, i després, lògicament, fer exercici. 20 minuts cada dia i segur que anirà la cosa molt bé.
Fantàstic.
I si t'apareix bé, ja hem tancat el cercle.
Hem tancat el cercle, ha anat beníssim, tornarem a escoltar-nos dilluns a Som Grans, comptarem confinats, però fent allò que ens agrada, que és ràdio. Artur Kellner, moltíssimes gràcies per ser-hi.
Mireia, petons.
Adéu.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Som en Biel, som un fan de No venim a Manuel i els meus fills hi venen des de fa una temporada. I no venen a Manuel, però en aquest programa de IB3 procuram fer un llibre d'instruccions entre tots per educar els nostres fills.
No venim a Manuel, amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Per plaer, corro per gaudir.
Ya estoy por Uganda. Ha llovido bastante. Ha muchas aventurillas en todo este tiempo.
Quedas amb ganes d'escoltar les històries en primera persona.
Cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra resistencia. Y esto se ve también en el terreno sexual.
No, porque això és de locos, hombre. Això és massa.
Dilluns a les 9 del vespre, Feim Kilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
La verdad que correr mola.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Vivim en un món finit en el qual la fal·làcia del creixement continu és impossible. Cal viure amb menys. De fet, es pot viure molt millor amb menys. Són algunes de les paraules que en Jesús Iglesias no es cansa de repetir-nos. I qui és ell? Ell és un amic, és fotògraf, càmera de televisió i un apassionat de l'economia. El seu blog, Menos es Más, imprescindible per entendre per què hem arribat fins aquí. Jesús, bon vespre. Moltíssimes gràcies per tornar-hi a ser a l'altra banda.
Buenas noches, Mireia. Un dia més aquí amb vosaltres, sí, senyora.
Sí. I avui, com dèiem també amb la Marta Cehín o amb l'Artur, tancam un cercle.
Exacte.
No? Tancam el cercle de què ens ha ensenyat que no ens acaba d'agradar del nostre sistema, el coronavirus. I avui serem superexplícits. Avui parlem de la complexitat de la societat on vivim, occidental.
Exactamente. Un cuarto elemento que aumenta la fragilidad de nuestras sociedades, que es de lo que he intentado hablar en estas cuatro entregas de mi blog, bueno, junto con nuestra vulnerabilidad, la religión del crecimiento, el dogma neoliberal, una cuarta fragilidad es que vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo excesivamente complejo. ¿Qué es un mundo complejo? Pues es aquel en el que todo está interconectado y dividido en subsistemas que dependen los unos de los otros. Es evidente en el caso de nuestras sociedades, ¿no? La complejidad ha llegado a cotas muy elevadas en virtud especialmente de nuestra tecnología.
Mm-hmm. I les ciutats, sobretot, no són sostenibles. És la base de la nostra economia, del sistema. Allò més complex és la vida en una ciutat.
Es interesante que me hagas esta pregunta, porque en absoluto no. O sea, no son sostenibles ni de lejos. Y no solo es que sean poco sostenibles, es que son especialmente frágiles, ¿no? Son espacios centrales del entramado tecnológico, social y económico, son profundamente dependientes del exterior y son estructuras muy necesitadas de energía, ¿no? El metabolismo urbano de las ciudades modernas ha generado unas formas de organización humana en las que la abundancia de petróleo muy barato ha permitido un crecimiento enorme en tamaño, en población, en velocidad de cambio. Por lo tanto, también en necesidades materiales y energéticas, ¿no? Este crecimiento urbano, además, ha estado detrás de las políticas de industrialización del campo. Es decir, ha convertido el campo en ecosistemas mucho menos resilientes. Si quieres hablamos de resiliencia.
Aquesta paraula tan bonica, ¿no? Això que en teoria diuen que estem demostrant que els humans som tan resilients amb aquest confinament.
Sí, el resiliencia es una palabra, me alegro por ello, ¿no? Pero me alegro de que sea una palabra que se está empezando a utilizar bastante estos días. Yo creo que es una palabra que viene de la psicología, pero los científicos ambientales ya llevan mucho tiempo utilizándola. ¿Para qué? Para referirse a la capacidad de un ecosistema para mantener sus funciones ante presiones externas y luego poder adaptarse a los cambios, ¿verdad? Que es un ecosistema resiliente. Sí. Es un ecosistema adaptable, flexible y capaz de lidiar con el cambio. ¿Qué nos dice la experiencia ecológica sobre la resiliencia? Que la diversidad, que el otro día hablamos sobre eso, ¿la acuerdas, Mireia?
Ja hi tornem, tot, sí. Sí, no cal ser molt intel·ligent, només cal cuidar una mica la natura, no consumir tant, i tot això canviaria, sí. Les claus no semblen tan difícils, però fa falta que ens les expliquin.
Exactamente. La diversidad, sí, como ya dijimos el otro día, refuerza la resistencia y las capacidades de adaptación, o sea, la resiliencia, también para afrontar el final de la era del petróleo y el calentamiento del planeta. ¿Cuál es el problema? Que hemos perdido muchísima diversidad con el proceso de industrialización a gran escala y con la globalización. Es decir, vivimos en sociedades cada vez menos resilientes y que yo creo que deberíamos empezar a aumentar de manera urgente la resiliencia, no ya ante epidemias como esta, que también, sino especialmente ante el colapso que prácticamente ya tenemos encima.
Clar, i també parles d'un altre concepte en el teu article, és la relocalització. Tots coneixem el que és la deslocalització, que se'n van, no? La roba es fa a 500.000 quilòmetres. La relocalització és tornar a fer en el que el segle XIX sabia en Pantura, no? Que és tornar a fer els nostres vestits, tornar a tenir un hort. Seria això més o manco, els conceptes aquest.
Sería como lo estás contando realmente.
Kilómetro cero.
En virtud de una doctrina tan malsana como el neoliberalismo, del cual hablamos ayer, pues por una razón que solo se entiende desde un punto de vista de los economistas que salen en la tele, es totalmente normal pues encontrar a personas, millones de toneladas de materiales, millones de toneladas de energía circulando continuamente por todo el planeta. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, tiene solamente sentido para los que defienden el crecimiento, pero en el fondo, yo te digo una cosa, Mireia, cuando un economista dice que algo es de sentido común, te aseguro que es todo lo contrario al sentido común. ¿no? La deslocalización, la deslocalización no tiene ningún sentido, en, salvo en el sentido de crecer y acumular, ¿no? Descomplejitzar nuestra
també,
sociedad...
Però també la deslocalització ens ha demostrat que si depenem de la Xina i a la Xina passa qualque cosa, ens quedem, per dir-ho, amb el cul en l'aire gairebé, perquè la roba ja no es fa aquí, es fa allà. Llavors, no? Seria una manera de... Estem veient els exemples de quins problemes ens està duent la deslocalització.
Exactamente, es lo que hablaba antes con el tema de la complejidad. La alta conectividad aumenta la resiliencia, cierto, porque la conectividad entre personas es un elemento que permite acelerar la capacidad de respuesta ante acontecimientos como este, pero también lo hace con la vulnerabilidad, porque como tú dices, el conjunto, el sistema mundo que diría Wallerstein, no se trata de un puzzle de elementos aislados, sino de un todo interdependiente. Entonces, con este panorama es relativamente fácil que el gran número de interconexiones pueda desencadenar un colapso. ¿Tú te acuerdas de cuando quebró Lehman Brothers?
Uy,
en
tan.
2008? Y tan, claro,
y tan.
Que tenía sede en Nueva York. ¿Qué fue lo siguiente que pasó? Que quebró Grecia, que no está precisamente a 2 kilómetros.
Sí.
La complejidad de nuestras sociedades hace que todas las piezas vayan cayendo como un dominó si una de ellas lo hace.
És un efecte papallona negatiu en aquest aspecte.
Y el carácter neoliberal de esa complejidad, es decir, eliminar todo tipo de barreras a las transacciones, desmantelar todos los servicios públicos, desproteger toda la naturaleza, hace que las fichas siempre caigan en las zonas más empobrecidas, aunque el problema sea generado en una zona enriquecida, ¿verdad?
La veritat és que, sabent tot això, costa ser optimista, però el nostre paper és ser-ho, és conèixer les maneres, les eines que en Jesús Iglesias, les eines més econòmiques, més sostenibles que ell ens proposa, conèixer-les per poder canviar el món. Jesús, ho estem intentant, entre tots.
Estamos en ello.
Sí, i moltes gràcies per haver estat tota aquesta setmana amb nosaltres. Ha estat un plaer i ens tornarem a trobar fora per fer alguna cosa més que parlar d'economia, segur.
Seguro que sí, gracias. Gracias a vosotros, gracias a todo el equipo que hacéis este programa. Y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Aquí estoy. No me voy a mover de mi casa, por lo menos en un tiempecito.
Fins una altra, Jesús.
Hasta otra. Gracias, Mireia.
Això s'acaba. Dilluns a les 8 no hi haurà equip de guàrdia especial confinament perquè comencem a tornar un poc a la normalitat. Esperem que les veus que heu escoltat aquests dies us hagin fet sentir una mica més propers els uns als altres, més estimats, sobretot més conscients. Gràcies a tots aquells que us heu implicat, des d'en Guillem Iniesta i en Jordi Caballero, amics de l'ànima, gairebé germans, fins a en Jesús, que acabem d'escoltar, en Artur o na Marta i tots aquells amb els quals ens hem trobat per primera o per segona vegada. Avui també acabem amb una meditació. Si esteu disposats a seguir-la, poseu-vos còmodes i deixeu-vos guiar durant aquests 6 minuts. Ha estat un plaer. Fins una altra.
Per acabar aquest seguit de meditacions que hem fet junts aquesta setmana, ens posarem en moviment. Sentim l'energia del divendres. És una energia col·lectiva d'alegria, de despreocupació. Per molts de nosaltres s'acaben les càrregues laborals durant unes hores i la nostra ment s'allibera de moltes de les seves preocupacions. Ja sabeu que tot s'acaba i el confinament, d'una manera o d'una altra, també s'acabarà per complet. I què farem en sortir? Com volem que sigui la nostra vida en aquell moment? Com volem que sigui el món? Posem-nos en moviment i llancem els nostres desitjos a l'aire. Si ho fem de manera honesta, ens serà retornat. Ara farem moviment lliure. Deixem anar totes les parts del cos cap allà on elles vulguin anar. Per uns minuts no imposarem la nostra voluntat al cos. Serà a l'inrevés. Primer de tot, llancem amb energia totes les tensions que hi ha al cos. Les llancem a la terra perquè les pugui recollir. Així que moveu els braços amb força, cap avall, cap amunt, estireu els dits de les mans, moveu les cames i els peus, que se sentin lliures. Totes les tensions a fora, cap al terra. El coll relaxat, podem moure el cap cap als costats, si cal, cap a darrere, per sentir aquesta relaxació, i no deixem de moure mans, cames i peus. I així, com ens movem, també parem atenció a com estem respirant. Tot ha d'estar compassat. Cada vegada ho fem amb més energia. Deixem anar, amb força. I ara que el cos flueix, ens movem lliurement per la sala on estiguem, sense cap vergonya. Deixeu que el cos vos guiï. Abandoneu el control. El cos és el que controla ara. Seguiu la música. És divendres! Sensació, la d'abandonar el control i deixar que sigui el cos el que es mogui tot sol. És el que fan els nadons, per exemple. Anem a fer-ho un poc més. I ara, cadascú anirà aturant el moviment de manera suau, sense forçar, al seu ritme, i ens asseurem o ens estirarem per fer la darrera visualització. Com vàrem fer ahir, fixem l'atenció suaument en el punt d'energia que tenim entre les celles. No hem de forçar. Es tracta de provocar l'obertura. Respirem cada vegada més profundament. Sentiu alguna cosa? Algun pessigolleig? Una petita pressió? Aquesta és la porta d'entrada al cinema del nostre inconscient. Ahir ja vàrem entrar per veure quina pel·lícula feien i avui serem nosaltres els directors o directores. Cultivem imatges sobre la fi del confinament que ens resultin agradables. Volem que a la pantalla aparegui això. Pot ser la ferrada que tant anhelam amb algun ésser estimat, el qual ja fa un mes que no veiem. Pot ser la realització d'aquell projecte que va quedar estancat. Pot ser un món més equilibrat, entre rics i pobres. El que sigui que ens provoqui pau. Què veieu a la pantalla? Ara demanem de manera senzilla i humil que aquesta imatge es faci realitat. Llancem el desig i ens despreocupem d'ell. Ja no ens pertany. L'univers farà la resta.
Om Namo Bhagavate.
És moment de donar les gràcies a vosaltres per haver seguit aquestes meditacions durant tota la setmana. Estic convençut que han generat un fruit molt més important del que pugui semblar a simple vista. També a la vostra personalitat i a les persones i les condicions que han fet possible que ens trobem tots aquests dies. Mil gràcies. Tot anirà bé.